És perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Joan Torres, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
A veure, anem amb el Prat de Llobregat, que de moment es diu el Prat de Llobregat, no?
El Prat de Llobregat?
No, dic perquè encara veig que la tendència és Sants, Montserrat, Cavallers, doncs que no sigui al final Prat de Llobregat, que diria escarxofes.
Ah, sí, sí, no, de moment manté el nom a seques, diguem.
Pota Blava, no hi ha un ànec de Pota Blava.
Sí, exacte. Gall. Bueno, ara abordarem la notícia del Prat de Llobregat. Albert Bassas, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, què? Ja han fet el iogurt, els jugadors?
Mira, ara ens ho explicarà la Marta Ramon, però em sembla que està més per la xerrada.
Ho recordo de fa anys i anys aquí en aquesta casa, sempre aquesta connexió amb els jugadors, l'impacte de la tarda sempre és que han berenat. O sigui, que ara estarem pendents de si han berenat o no han berenat.
Sí,
més o menys la cosa anirà per aquí.
Ja hem entrat amb els nervis.
Jo n'he fet una ara de iogurt, vull dir que...
Veus?
Està bé.
Allò que deia el Raül Llimós de la famosa anaconda.
Sí, l'anaconda, sí, sí.
Que és l'ésser dels éssers més repugnants que hi ha a la Terra.
Res, quatre horetes i ja ho tenim, això.
Hòstia, no m'ho diguis, que ho passarem malament. Bé, Joan, què passa al Prat de Llobregat? Va,
doncs que declara 3 dies de dol pel nou assassinat masclista a la ciutat. Un home de 42 anys va assassinar la seva dona de 43 i els seus dos fills bessons de només 8 anys cadascun. Després, a la tarda, es va suïcidar, ahir. El seu cotxe va deixar una nota on demanava perdó. A partir d'aquí, la policia va anar a la casa on vivia la família i al garatge i va trobar els cossos sense vida de la dona i els nens. L'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, assegura que estan en estat de xoc.
Estem consternades, és un acte execrable que no ha de tenir lloc a cap ciutat del món, però especialment doncs, al Prat ens sentim doncs, molt fràgils en aquest sentit perquè no ens ho esperàvem. Feia doncs, uns quants anys que no havíem patit un acte de violència masclista com aquest, però és que encara més amb el tema de la violència vicària.
Amb la declaració dels 3 dies de dol al Prat, fins divendres queden suspesos tots els actes lúdics de caràcter públic. A l'Ajuntament no li constava cap denúncia per violència familiar relacionada amb aquest cas, ni tampoc cap atenció de serveis socials. L'assassinat d'aquests nens ha passat només una setmana després que a Bellcaire d'Empordà un pare també matés el seu fill. 11 persones detingudes a Torredembarra, al Tarragonès, en una operació contra l'explotació de treballadors estrangers. Ahir la policia va fer un desplegament i diverses entrades, majoritàriament en establiments de restauració i habitatges d'aquest municipi, però també de Tarragona. Els agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil se'n van emportar documentació. La primera detenció va ser la d'una dona que estaria relacionada amb la gestió d'almenys 3 restaurants situats al passeig marítim de Torredembarra. I Renfe obre 650 places per nous treballadors. L'operadora ferroviària ha convocat una oferta d'ocupació pública. En concret, vol incorporar 330 places d'operador comercial i 320 de personal de tallers en especialitats com l'electrònica i la maquinària. Renfe destaca que és la primera vegada que exigirà coneixements específics d'experiència de client. També ha avançat que més endavant obrirà 40 places més, en aquest cas, de personal de manteniment procedent de la formació professional dual. En total, si se sumen aquestes convocatòries amb les que ja es va anunciar el mes de març, de 600 maquinistes i 70 militars en anys de servei, en aquest cas, aquest any s'incorporaran a Renfe més de 1.350 nous treballadors. I ara els esports amb Albert Bassas.
El Barça visitarà aquest vespre el PSG amb les novetats de Pedri i De Jong, que han de rebre l'alta mèdica abans del partit. Última hora amb l'enviada especial de RAC1 Marta Ramon.
El Barça és a punt de fer la darrera xerrada tècnica abans d'enfilar camí cap a l'estadi des del seu hotel, molt a prop de l'Arc de Triomf, a uns 20 minuts del Parc dels Prínceps. Els interrogants se centren a hores d'ara al mig del camp. Les sensacions que hagin tingut a les últimes hores De Jong i Christensen determinaran el seu rol a l'11, però a priori se'ls espera d'inici a la base del quadrat. En cas de dubte, amb un dels dos jugaria Sergi Roberto. Qui començarà a la banqueta segur d'entrada és Pedri. Tant ell com De Jong rebran l'alta mèdica just abans de l'inici del partit. Fins a 7 jugadors del Barça estan apercebuts i si veuen una targeta groga es perdran la tornada de dimarts a Montjuïc. Araujo, Christensen, De Jong, Sergi Roberto, Lamine Yamal, Joao Félix i Ferran Torres.
El partit començarà a les 9 i el podreu seguir des d'una hora abans a RAC1, igual que l'Atlètic de Madrid Borussia Dortmund. Això pel que fa a la Champions. Mentrestant, a la Lliga, avui hem sabut que el duel català entre Girona i Barça-Montilivi de la 34a jornada es disputarà el dissabte 4 de maig a 6:45 de la tarda. El club gironí ha anunciat fa uns minuts que posaran les entrades a la venda amb prioritat pels socis a partir de dilluns. I en tenis, Rafa Nadal s'entrena a partir d'aquesta hora a les pistes del Reial Club de Tenis Barcelona abans de decidir si pot reaparèixer la setmana que ve al Godó. Mentrestant, el Masters 1000 de Monte Carlo s'ha quedat avui sense representants espanyols amb la derrota en 2 sets del castellonenc Roberto Bautista contra el polonès Hurkacz. Avui també n'ha quedat eliminat el vigent campió, el rus Andrei Rublev.
I pel que fa al temps, la tarda no ens portarà canvis i es mantindrà la tranquil·litat i el domini del sol a tot el país, però el vent continuarà bufant amb alguns cops forts al Pirineu, a l'Alt Empordà i a les comarques de Tarragona. Aquesta nit no serà tan freda com la passada i a partir de demà la temperatura començarà una pujada que tocarà sostre al cap de setmana amb un ambient d'estiu durant les hores centrals del dia.
Versió RAC1.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 13 d'abril. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Ah, per fi s'acosten les vacances. Però un moment, sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident? Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC. Hi som per ajudar.
Com que sabem que cada mare és única, a la Roca Village trobaràs el detall que es mereix i que més va amb el seu estil i personalitat. Aconsegueix el regal perfecte per al Dia de la Mare de firmes com Swarovski, Rituals, Longchamp o Hero Paris i, a més, amb descomptes addicionals. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village.
Arriba la Fira Abril al Perelló, una renovada edició de la 144a Fira de la Mel i l'Oli de Catalunya.
Fira Abril al Perelló els dies 12, 13 i 14 d'abril. Us hi esperem. Més informació a elperelló.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé. Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Ningú no en sap més d'idiotes que Quim Monzó. Celebra Sant Jordi amb Quim Monzó i el seu llibre Ments Preclares, el llibre dels idiotes. Un repertori de la idiotesa contemporània. En port total per només 16,95 €. El trobaràs ja a les llibreries i a partir del dissabte 13 al quiosc, amb La Vanguardia.
RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació MAFRE de Barcelona. El dilluns 15 d'abril, a la 1:00 PM, un Vostè Primer molt especial des d'un centre de referència en el món de la fotografia.
Ens aproparem a l'obra sobre la segregació racial a la societat nord-americana de principis del segle XX i coneixerem els inicis de l'afició per la fotografia dels catalans amb l'exposició La Càmera Domèstica.
El dilluns 15 d'abril, Vostè Primer, amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació MAFRE de Barcelona.
Quedareu tots ben retratats.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 9 minuts, obrim línies a Madrid, on podem saludar a aquesta hora el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
Què tal, com estem?
Pues aquí, expectantes con las cuestiones que se acumulan sobre Puigdemont.
Exacte, exacte, perquè n'hi ha moltes i variades. I per entrar en matèria, Ernesto, el Suprem, per començar, ha citat a declarar per terrorisme, Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg, recordem-ho, l'Audiència Nacional va donar ahir 24 hores als investigats per Tsunami Democràtic perquè informin d'on viuen i, si, i que se'ls pugui citar a declarar, i la magistrada del Suprem, instructora del Tsunami, això sí, no ha aclarit ben bé la data exacta de la citació, que diu serà entre el 17 i el 21 de juny. Per tant, Ernesto, amb aquesta situació, citació, tot això vindria o aniríem a parar a després de les eleccions al Parlament de Catalunya i les europees. Com ho hem de valorar, això? Que ho situin després de tot aquest cicle electoral?
Bueno, yo creo que lo primero que diría es que la instructora del procedimiento del Tsunami en el Supremo, la señora Susana Polo, ha hecho una resolución, un auto moderado, un auto cauteloso, y explico por qué las razones. Esta es la primera decisión que ella toma después que en febrero, pues, el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, se hizo cargo de la exposición razonada del juez García Castellón sobre el caso Tsunami, que tanta polémica creó. Entonces, es la primera resolución y era una resolución esperada. Es decir, lo primero que tenía que hacer era citar a declarar a los imputados, a Puigdemont y a Ruben Wagensberg. Y el problema que hay es que, en la medida en que Puigdemont es aforado, para que él declare, hay dos alternativas: o se pide el suplicatorio al Parlamento Europeo, o, como una medida realmente que a mí me parece garantista, se le ofrece a Puigdemont, porque él está en rebeldía y está, digamos, fuera de España, se le ofrece declarar voluntariamente. Esto es algo que se permite bajo el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, que aunque estés tú aforado, un juez ordinario, digamos, un juez te puede ofrecer, si tú quieres, voluntariamente declarar. La verdad es que se hace muy poco, pero se hace. Algunas veces se ha hecho. Entonces yo creo que, sobre todo además en el caso de Puigdemont, se le está ofreciendo declarar por videoconferencia,
sí,
que también es una norma legal que aprobó el gobierno por un real decreto en diciembre del año pasado, del 2023, que cuando no se hace en el mismo partido judicial una declaración, pues se ofrece declarar por videoconferencia. Y sobre todo, yo diría que otras dos cosas. La primera es que la magistrada deja fuera las elecciones, cumple una norma no escrita del Tribunal Supremo, pero que siempre se hacía así, aunque últimamente no se respetaba, que era que en la medida en que unas elecciones podían tener una influencia directa sobre el procedimiento, sobre el proceso electoral, no cabe la menor duda que el Tsunami, y en lo que se refiere a Puigdemont y a todos aquellos que están imputados, la tiene, pues se aplaza esa declaración para no interferir, o por para no dar la apariencia de que se interfiere. Por lo tanto, aquí no citamos el... Eso es un elemento, y el último elemento que yo añadiría sería que la ley de amnistía estará a primeros de junio en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, porque no puede pasar dos meses, más de dos meses en el Senado. Entonces nos colocamos en el primeros de junio, cuando la ley de amnistía estará en el BOE. Por lo tanto, toda esta citación puede ser un espejismo. ¿Por qué? Porque después de las elecciones, Puigdemont será elegido probablemente parlamentario en el Parlamento de Cataluña. Antes de asumir la toma de posición, antes de recoger el acta, Puigdemont tiene que renunciar a su acta de diputado en el Parlamento Europeo, porque no se puede simultanear las dos cosas. Por lo tanto, en el momento que él va a tomar posesión, tiene que renunciar al acta. Aquí se plantea un problemín, y es que si la ley de amnistía no está en el BOE todavía, y no va a estar a mediados de mayo o finales de mayo, Puigdemont se queda sin inmunidad al asumir el escaño en el Parlamento catalán. ¿Por qué? Porque habrá renunciado a su escaño en el Parlamento Europeo. La orden de detención nacional sigue vigente. No hay órdenes europeas porque Llarena no lo ha aplicado a la espera de una resolución en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de un recurso de Puigdemont y otras personas, Comini y Ponsatí. Por tanto, en el territorio nacional español, si no hay amnistía, Puigdemont podría ser perfectamente detenido si no tiene inmunidad europea.
Clar, aleshores Puigdemont ha d'encaixar, és a dir, ha de fer aquest transbordament, per entendre'ns, del que seria de diputat, eurodiputat que té aquesta protecció, deixar de ser-ho i encavalcar-se el que seria diputat aquí al Parlament de Catalunya, però ja amb la llei de l'amnistia aprovada.
Claro, entonces aquí...
És a dir, aquest és el tempo en el que s'ha de moure Carles Puigdemont.
Claro, es decir, lo que tenemos aquí es... Lo hemos discutido, yo creo, lo hemos analizado, Tony, ¿sí? Esto en el verano. Dijimos que había una contrarreloj, según recuerdo yo ahora.
Clar, però ara me estoy recordando. Sí, sí, i tant. Aquí hi ha un element nou, que és que les eleccions estan avançades, 12 de maig. Clar, ara encara els temps, Ernesto, van més apretats.
Claro, ¿por qué? Porque al asumir como, digamos, se constituye el Parlamento, ¿no? Después de las elecciones, que serán unos 20 días, nos colocamos 12 de mayo o finales de mayo, se constituye el Parlamento. Hombre, creo que se puede aplazar la toma de la recogida del acta, no sé cuántos días, pero... el 22 de mayo, por ejemplo, será la proclamación de los electos. Las actas de los diputados del Pleno de Constitución es un mes después de la proclamación de los electos, aproximadamente. Es decir, vamos muy, muy ajustados. Eso es lo que le quiero decir.
Uh-huh. Sí, sí,
entonces, lo que ocurre es que mañana, Tony, creo que hay una cierta imprecisión en la información que se está dando. Mañana no es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Mañana, si usted entra en la web del Parlamento, de JUE,
¿sí?
Ahí le viene la agenda, el calendario de las decisiones. Mañana lo que hay es el informe, la conclusión que ha sacado el abogado general. Esto no es una sentencia, por lo tanto no tiene ningún efecto. Le aclaro, en otro tipo de procedimientos, por ejemplo, en el tema de la cuestión prejudicial, el abogado general fijó una posición, que no es el mismo, es otro, es un francés, Richard Latour, fijó una posición y mucho tiempo después, yo creo que 9 meses después, salió la resolución, la sentencia del tribunal. ¿De acuerdo?
Sí, sí,
quiere
sí.
Decir que mañana no se desprende nada, porque mañana no es una sentencia, mañana es un informe. Son las conclusiones que... recomienda el abogado general, en este caso un abogado general polaco. Cuando uno habla de abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tiene la idea de que hay un abogado general. No, son 11. Son 11. Lo digo esto porque a veces uno dice, no, es el abogado general. Sí, sí, son 11 abogados generales. Por ejemplo, el que falló en el tema de la cuestión prejudicial es uno que es un francés, y en este caso estamos hablando de un abogado general que es polaco. Entonces, este es el que va a informar mañana y va a presentar sus conclusiones. ¿Estas conclusiones son vinculantes? No.
Per tant, tot això queda obert. Escolta, li volia preguntar, perquè hem parlat del Tribunal Suprem, però aquí tenim una altra maniobra, que és la de l'Audiència Nacional, la del jutge Manuel García Castellón. No sé si creu que respectarà aquest parèntesi electoral o tindrem sorpresa, perquè, clar, tots els moviments, sigui d'algun sector de la justícia, com del Partit Popular i de Vox, és de torpedinar com sigui l'amnistia.
Sí, el problema, claro, ahora hay que ver qué va a hacer García Castellón. García Castellón lo que ha hecho es notificado un auto ayer, aunque la fecha es del 8 de abril, del lunes, ha notificado un auto ayer donde pide a los organismos de seguridad que localicen las direcciones, los domicilios y lugares donde y paraderos de las personas que están imputadas. Eso es lo que ha pedido. Por lo tanto, él todavía no ha hecho la citación porque esto lo ha solicitado ayer.
Yeah.
Ayer se notificó, pero el auto es la providencia del lunes. Entonces, lo que ahora tenemos que ver es si Manuel García Castellón va a tener la misma actitud que ha tenido la magistrada del Supremo, Susana Polo. Hombre, yo creo que una vez que Susana Polo ha puesto el cuadro de la situación, me da la impresión de que cantará demasiado si el juez García Castellón ahora hace de justiciero y empieza a citar a la gente en plena campaña electoral.
No descarti. García Castellón es molt García Castellón.
No lo descarto. Lo único que digo es que aquí tenemos una magistrada que ha puesto los puntos sobre las íes. Y ha dicho, oiga usted, elecciones catalanas y europeas, aquí la instrucción del caso Tsunami se aplaza hasta el día. Lo único que yo hago, mejor dicho, es citarles a declarar. Es lo primero que hago. Y además lo hago con cierta delicadeza. Les ofrezco codeclarar voluntariamente. Usted me dice, ¿podía haber obviado esto? Podía haberlo obviado. Y entonces dice, yo antes de pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo, quiero escucharle, lo cual me parece sensato. Ahora bien, como todo esto es entre el 17 y el 21 de junio,
¿sí?,
lo que yo le digo es que ya vamos a tener la ley de amnistía en el BOE. Yo es que no sé lo que va a hacer la magistrada con la ley de amnistía en el BOE, porque no sé si ella lo sabe, pero claro, ella tiene la alternativa de aplicar la ley de amnistía, en cuyo caso Puigdemont puede llegar a ser uno de los principales, de los principales hámsters o objeto de una operación piloto, donde veremos a ver qué hace una magistrada del Supremo, además, donde él está imputado por el magistrado Llarena, veremos a ver qué hace, si le aplica la ley de amnistía o si, por ejemplo, plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
A tot això, Ernesto, el Senat ha confirmat el xoc institucional al Congrés. La majoria del PP ha forçat demanar a la Cambra Baixa que faci marxa enrere i retiri la llei, però no ha aclarit si ho duran al Constitucional. Això què comporta, un altre fre d'alguna manera?
Eso es un fuego de artificio, porque eso, si pasa al Constitucional, no tiene ningún recorrido. Ya ha habido experiencias en ese sentido en el pasado, de un presunto conflicto entre el Senado y la Cámara de Diputados y el Congreso de los Diputados, y el Tribunal Constitucional lo descartó. Por lo tanto, eso forma parte de la mise en scène y no tiene más que ocupar portadas de los periódicos. Gran crisis constitucional en España, pero ya se ha planteado. Y por lo tanto, yo no veo que tenga ningún recorrido, más allá del ruido que es constante, ¿no?
Ahir va ser entrevistat Carles Puigdemont a RAC1, va dir que tornarà a Catalunya el dia del debat d'investidura, tant si guanya com si no. I jo li pregunto, si torna i encara no s'ha publicat la llei d'amnistia al BOE, el podrien detenir, i perquè l'ordre de detenció aquí a Espanya segueix vigent. Tot i que jo li pregunto, exactament, el dia que es publiqués la llei d'amnistia, suposem que es publiqués amb un retard d'uns dies, l'haurien de deixar en llibertat o no es produiria aquesta llibertat?
Bueno, lo que tenemos que ver, la ley de amnistía se tiene que aplicar en la ley dice que son dos meses, en el proceso de dos meses. Una vez que está aprobada y publicada y forma parte del BOE. Dos meses. Los jueces tienen que actuar. Entonces, lo que tenemos que ver es si efectivamente él viene, como dice, o si se produce otra reconsideración por su parte. Lo que es interesante es que efectivamente él había dicho que venía solo en el caso en que asumiera la presidencia de la Generalitat. Uh-huh. Ahora ha introducido un cambio.
Exacto.
El cambio es que viene si gana o si pierde. Eso ha dicho. Eso es lo que ha dicho. Ese es el cambio que ha dicho. Uh-huh. Ahora, lo que a mí me parece es que en estas circunstancias no veo ninguna posibilidad, por así decir, de un golpe de efecto. Es decir, que Puigdemont considere que, viniendo a España, pues puede obtener realmente una gran movilización multitudinaria y, por lo tanto, influir en los resultados electorales. Esto siempre es una posibilidad teórica, lo hemos conversado varias veces. Pero yo creo que tal como él ha planteado el problema, tal como él ha planteado la situación ayer en RAC, Está claro que él ha descartado, digamos, una noticia bomba de ese tipo. Me parece a mí, a lo mejor soy ingenuo, pero yo no lo creo. Yo creo que él se va a mover en este cuadro y va a tener en cuenta los elementos de la situación, el calendario, la amnistía. Ahora bien, el abogado general mañana va a decir lo que piensa respecto de los recursos planteados. No es una resolución y por lo tanto no tiene efectos inmediatos, porque no es una sentencia y la sentencia tendrá que adoptarla el TEJUE. Y eso lleva tiempo. Entre que el abogado general se pronuncia y el TEJUE saca la sentencia, eso lleva tiempo. Meses puede llevar, o un año incluso más. Por lo tanto, mañana conoceremos lo que piensa el abogado general. ¿Qué pasa? El abogado general, aunque no es vinculante lo que dice, nos da una pista. Ya la tuvimos con el señor, el abogado general francés, Richard Latour.
Sí.
Que él apoyó las posiciones del magistrado Llarena y dijo que Bélgica no podía negarse cumplir una orden. Eso fue, el abogado general se pronunció y luego el tribunal cogió la... Entonces, lo que diga mañana, en este caso es un abogado general polaco, el señor Spunak, lo que diga él nos va a dar una pista sobre lo que puede hacer el tribunal. Y aunque yo creo que no va a ser inmediato la sentencia del tribunal, va a pasar tiempo y meses. Después hay otra consideración que quería decirle. El Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea sabe que Puigdemont no va a ser candidato al Parlamento Europeo, sino que va a ser candidato a la Generalitat, ¿no? Al Parlamento Catalán. Por lo tanto, digamos, ahí se disipa una zona de conflicto que hay entre el Parlamento, la decisión del Parlamento de que debía autorizarse suplicatorio en su día, y que eso está recurrido, y por lo tanto todo el tema europeo se pierde tensión, por así decir, porque Puigdemont no va a ser candidato. Esto me da a mí la impresión de que entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tendrá ninguna prisa en entrar en este tema ahora, me parece a mí. Por lo tanto, aunque los tiempos son muy ajustados, puede plantearse un desequilibrio y de golpe Puigdemont se queda sin protección europea, porque tiene que entregar el acta de diputado, eurodiputado, para asumir el acta de diputado catalán. Yo creo que, bueno, pues habrá márgenes ahí para decidir. Yo no veo, francamente, a Puigdemont detenido, però és mi impressió.
Parlem de Pedro Sánchez perquè els resultats de les eleccions catalanes determinaran també la legislatura de Pedro Sánchez a Madrid. Si el PSC guanyés a Catalunya, el president espanyol necessita mantenir els suports de Junts i Esquerra Republicana. Vostè ja va dir aquí al novembre que seria una legislatura molt convulsa. Jo li repregunto, contempla la possibilitat que Sánchez convoqui eleccions anticipades?
Yo creo que, conociendo lo que hizo el presidente de gobierno el 24 de julio, o mejor dicho, entre la noche del 23 y el 24 de julio, porque eso lo decidieron a la madrugada, yo creo que para nada se puede descartar. Yo creo que una victoria en Cataluña para él es un triunfo, es una carta de triunfo colosal, y la situación política, Tony, no, que le voy a contar a usted la sigue a minuto a minuto, es una situación endiablada y envenenada. El Parlamento es una cosa que no puedes pisarlo porque es realmente, se te pone la piel de gallina. La situación es, a mí me recuerda mucho lo que fue, como ya le dije en una ocasión,
un recuerdo perfectamente,
el 96, el 95-96, donde aquí, vamos, se oía el ruido de las balas prácticamente, ¿no? Entonces era una situación tremenda, y Felipe González adelantó las elecciones, ojo, ¿eh? No las adelantó mucho, pero las adelantó. y la celebraron, las elecciones se celebraron en 96. Entonces, yo creo que si, que probablemente, si ella gana, es muy probable que tengamos elecciones generales y que Sánchez se anime y diga, bueno, vamos a por todas. Además, no va a tener fácil sacar los presupuestos. Ya no sacó los del 24 con las elecciones catalanas y ya no va a tener fácil sacar las del 25. Porque si efectivamente ella gana, si Esquerra queda en una situación por detrás de... De Junts, se queda como tercero. Aquí lo que va a haber es una pelea tremenda entre el segundo, sea Esquerra o sea Junts, es igual, y el tercero, sea Esquerra o sea Junts, por mostrar quién le da más patadas en el trasero a Sánchez. Es decir, va a haber aquí una competitividad tremenda para mostrar quién es más guapo en enfrentarse a Sánchez. Entonces yo veo que no va a haber presupuestos en el 25... y por tanto, no tienes presupuestos en el 24, no tienes presupuestos en el 25, ¿cómo gobiernas? ¿Y en qué consiste tu gobierno? ¿En pelearte todas las semanas y diciendo que vas a reconocer al Estado palestino, Tony? A ver, no nos vamos a pisar el poncho entre nosotros. Uh-huh. A mí, todo lo que se haga a favor de los palestinos me parece bien, pero Estado palestino no hay. No, hay que construirlo, y para construirlo hay que destruir la política del gobierno de Netanyahu, ¿o no? Uh-huh. Hay que hacer un embargo de armas. ¿Quién plantea? Yo, a mí me interesa mucho lo que dice Pepe Borrell, en el sentido de que sí, que él está poniendo el acento y está denunciando la desproporcionalidad israelí, pero oiga, esto tiene, como decía Francesca Albanese ayer en Bruselas, hay que decretar un estado, un embargo de armas. Ella dijo una cosa que a mí me tocó mucho. Ella dijo: la Unión Europea está desconectada tanto del problema palestino como de la sociedad civil europea. Porque no está haciendo nada más que palabras, bla, bla, bla. Es decir, ya llevamos más de 3.000 muertos. La mayor parte son mujeres y niños. La cantidad de niños que están muriendo es tremenda. Y aquí estamos, en fin, mirando para otro lado en el fondo. Entonces yo creo que en ese contexto Sánchez efectivamente se va a lanzar con la victoria en Cataluña, una situación relativamente buena en el País Vasco, del Partido Socialista, que yo creo que va a aguantar, y finalmente si aguantan las europeas también, si no hay una fuerte caída, y aquí... En fin, vamos al tema de quién va a ser el candidato también en las elecciones europeas por parte del
Partido Socialista. Ahir, Ernesto, m'apuntaven que el frec a frec de diferents enquestes que tenen els partits, no d'un, d'algun, de diferents enquestes, apunten que el frec a frec ara mateix és entre Salvador Illa i Carles Puigdemont. És a dir, que el frec a frec està en aquesta, és a dir, a veure qui finalment queda, guanya les eleccions, i que queda una mica despenjat al govern d'Esquerra Republicana. Això és el que apunten algunes enquestes de partits. Clar, no sé si vostè veu possible o factible, tal com sembla, aquest estovament de posicions, de tornar a reeditar, cosa que ja es va veure que va anar pel Pedregà, un govern independentista.
Bueno, eso nunca se puede descartar. Si efectivamente la mayoría vuelve a ser independentista y fracasa el proyecto de Sánchez de impedir esa mayoría, pues sería una derrota de su proyecto.
Bueno, pot, vull dir que es podria donar aquesta suma, però també es podria donar la suma que en el seu dia va trencar el binomi nacionalista quan Esquerra Republicana va fer president a Pasqual Maragall i es va associar en el seu dia amb Iniciativa per Catalunya Verds. És a dir, que clar, jo, Esquerra Republicana, tornant a pactar amb Junts, jo sincerament, no sé com ho veu vostè, jo ho veig molt complicat, veig més la redició d'un bipartit o de tripartit, per molt que ara, clar, aquí tothom dissimula. És, per exemple, Jaume Collboni. Collboni aprova els pressupostos i diu que té un soci de govern per tirar endavant l'Ajuntament de Barcelona. Un soci molt fiable. Tothom aposta per Esquerra Republicana, però ho frenen i no ho diuen Perquè venen les eleccions. Però el que passa és que aquí no en xupem el dit. Vull dir que és evident que el soci és Esquerra. I a més són els que donen suport als pressupostos. Ara no ho diem i ens esperem. Per això dic que jo veig més... No sé com veu vostè, però aquesta hipòtesi de tornar a sumar Junts i Esquerra, jo veig més PSC-Esquerra o Esquerra-PSC i Comuns. No sé com ho veu vostè, però jo, aquesta associació d'una nova majoria independentista, jo no me l'acabo de creure.
No, yo creo que no va a haber, yo pienso que será difícil una mayoría independentista. Yo creo que Junts está probablemente sacando partido y rentabilidad de la candidatura de Puigdemont. Puigdemont tiene tirón, eso es lo que es evidente.
Mire, le ha quedado rimat.
Sí.
Puigdemont tiene tirón.
Exacto, Puigdemont tiene tirón. Oye, es así.
Es que le ha quedado rimat, le ha quedado bello.
Sí, de la misma manera que le digo, para decirlo delicadamente, a Pere Aragonés le falta tirón. No digo que no lo tiene, pero digo le falta. Cambio a Puigdemont le sobra. Uh-huh. Y entonces eso es allá. Ahora, he visto a Rufián hoy muy atacando a Puigdemont. Ha dicho, esto no va de... Estas elecciones no van de una persona. Alguien quiere eso, pero que vaya a Netflix.
Sí, le he sentido.
Ha estado duro. Entonces yo creo que además estamos todavía en precampaña. Quiero decir, vamos a ver una campaña muy dura entre Puigdemont y
Esquerra.
Y Esquerra y Junqueras. Uh-huh. y Marta Rubira. Vamos a ver realmente ahí una batalla encarnizada. Si efectivamente en las urnas se traduce de que no hay mayoría independentista, pues el panorama conoce una recomposición muy importante. Ahora, hay que ver si ella gana, como dicen las encuestas, también por cuánto gana, y si, aparte de ganar, tiene posibilidad de formar gobierno. Bueno, todo eso son incógnitas. Pero yo quería simplemente señalar de que si efectivamente el vaticinio de que ella gana las elecciones y hace un avance incluso de lo que ha conseguido en las últimas elecciones, a Pedro Sánchez el gusanillo de convocar anticipadas está ahí, pero no solamente porque digamos aprovechará el tirón catalán, sino porque realmente la legislatura es invivible, Tony. Si no fuera por estas elecciones vascas, las primero las gallegas, luego las vascas, las catalanas y las europeas, esto sería, en fin, sería una selva. Uh-huh. Las elecciones de alguna manera canalizan y le dan un cierto ten con ten, ¿no? Porque desvían la atención hacia la parte regional y cada partido tiene que concentrarse en eso, en elegir los candidatos, en empezar con los mítines, pero si no, si quitamos las tres elecciones estas que van a venir, jolines, yo francamente no creo que la legislatura se pueda mantener así. Y además sin presupuestos, quiero decir, ya es... sin presupuestos en el 24, sin presupuestos en el 25, sin gobierno que está en el aire. Está en el aire, no hay otra. Y luego veremos a ver todos los temas de, efectivamente, todos los choques judiciales con la amnistía, porque eso va a dar de sí, con cuestiones prejudiciales, va a estar el tema otra vez de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hay cosas muy importantes aquí este año. El mandato de... Manuel Marchena como presidente de la Sala Segunda vence en noviembre. Claro, si no se renueva el Consejo General del Poder Judicial, él sigue en funciones. Es decir, estamos aquí en una situación realmente...
Sí, al filo de la navaja, a punto de tallarnos.
Sí, pero... Ah. Y en un contexto internacional que, bueno... pendientes de Trump, pendientes de Netanyahu, uh-huh. Bueno, y pendientes de Putin.
Ja anirem passant fulles cada dia, o dia a dia. Ernesto, moltíssimes gràcies, una forta abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Ernesto. Fem una...
Adéu.
Adéu-siau, adéu-siau. A tot això, tenim bones notícies per l'optimisme, que no és altre que anar de concert.
Sí, senyor.
Cailà.
Sí, senyor, perquè ja s'ha presentat la nova edició de Sons del Món,
que si és el festival... Si surts una mica de, sí, del home, que seria
sí,
la,
ja
l'empanada política.
Aquest és el festival Delicatessen de l'Empordà. Aquest any, atenció, perquè podrem gaudir amb els concerts de David Bisbal, que potser...
Home,
sí. José Ledgar.
La gran notícia que li acabes de donar a l'Edgar Fornós. Concert de David Bisbal,
allà,
a primera fila.
No ho dubtis,
a primera
perquè
fila
li encanta.
Amb el pitet.
Més concerts. Sergio Dalma, Oques Grasses. Anastàsia, que estem escoltant ara mateix. Més. Antònia Font. The Tallets, Luz Casal, God Save the Queen i Joan Dausà. Desitjat fer un petó a la Judit i afegir... I si amb això no en teniu prou, atenció perquè es recuperen els concerts als cellers amb Albert Pla, Clara Peia, la Ludwig Bank i Maria del Mar Bonet. Tot té molt bona pinta i si en voleu més informació i sobretot comprar entrades, les trobareu a sonsdelmón.cat.
Doncs d'aquí 4 minuts parlarem d'un conflicte entre lloros. És més, un lloro pot, pot servir de testimoni amb un judici. Un lloro, un animal, un lloro.
Sí.
Pot declarar contratema, et pot perjudicar judicialment el testimoni d'un lloro.
Home, amb el veí te pot tallar un dit, eh?
No, dic que amb el que diu un lloro. Depèn del que digui el lloro, sí, sí, aquest bueno. Testimoni del lloro, que potser se li ha quedat al cap
un, fidel,
un delicte,
eh?
És un testimoni que és creïble, o sigui... Se'l donaria per vàlid o no?
Sí, el lloro te pot dir assassino, assassino.
Bueno, però pot explicar ha sido él o ha sido tal. O pot ser un lloro que expliqui que et posen sí. Fora de joc. Ah. És vàlid el testimoni del lloro? Ho sap vostè?
Jo no sé res.
Doncs Marc Serra sí.
RAC 1. Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari, estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Hola, bravista! Soc l'Edu de Braves Barcelona. M'ajudes a trobar la millor pizza de Barcelona? T'espero del 19 al 21 d'abril al Mau Pizzas Fest, al Poble Espanyol. 15 pizzeries, 30 varietats de pizza, show cookings, tallers, concerts i el teu vot per lliurar el premi a la millor pizza. L'entrada és gratuïta i la pots descarregar a pizzasfest.com. Afanya't, que són limitades!
Del 12 al 20 d'abril arriba el Westfield Good Festival de Westfield la Maquinista i Westfield Glòries. El festival que celebra les iniciatives sostenibles de les teves marques preferides. I com no, la bona música. Així que no et perdis els concerts de Santa Salut i de Pol i tots els tallers, masterclasses, Energy Bites i Energy Floor. Westfield la Maquinista i Westfield Glòries es mouen pel canvi.
Tot sovint ens passen coses bones. Només hem de parar-hi atenció, saber valorar-les. A Montcorb fem pernil cuit des de fa més de 100 anys, fidels a la idea que, per menjar bé, hem de menjar bo. Arrelats a Sils, seguim l'ofici de l'alta xarcuteria des de 1913. Montcorb, el gust de les coses bones.
L'Institut Oftalmològic Tres Torres ofereix el nou làser Amaris 1050RS, l'única a Catalunya per corregir problemes de miopia, hipermetropia, astigmatisme i vista cansada en menys temps quirúrgic, amb graduacions més altes i amb més bona recuperació. Demana la teva primera visita informativa gratuïta al 900-842-848 o entra a iott.net.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Estàs pensant a fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem.
plaça Tetuán 24.
Som al centre de Barcelona, on en 600 metres quadrats trobaràs la més gran exposició de gres, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tot tipus de material de construcció.
Al magatzem, a la plaça Tetuán 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals.
Vine al magatzem, plaça Tetuán 24.
A Auto 88 Maquinista t'espera una oportunitat única. Fiat 500e elèctric des de 18.000 euros. Inclou el Pla Moves 3. Unitats noves en estoc. Autonomia de 320 quilòmetres. Entrega immediata. No dubtis més. Aprofita aquesta oferta i si finances amb CEA Bank, et regalem un carregador Wallbox. Promoció vàlida fins al 30 d'abril. Vine a Auto 88 Maquinista. Auto88.com.
Si vols un Volvo, això és Diesel Auto. No ho dubtis, al carrer Berlín 63 de Barcelona, on trobaràs les millors ofertes per al teu Volvo. Elèctric, híbrid, endollable, tota la gamma. Ah, i entrega immediata. Ja ho saps, si vols un Volvo, això és Diesel Auto, al carrer Berlín 63. Diesel Auto, sempre amb tu. Dieselauto.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Estrena fort aquest Sant Jordi amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 178 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el millor Ford a
Covesa a Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa a Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa a Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
RAC 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Doncs camí de les 6, ja ben acompanyats amb Marc Serra. Marc, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Avui diferents mitjans publiquen una notícia que a la reunió del matí ens ha generat un cert interès, sí, per no dir molt.
Molt interès.
Es tracta de la possibilitat que dos lloros acabin declarant com a testimonis en un judici. Atenció, sí, sí. Repeteixo la jugada.
Sí, sí.
Que dos lloros declarin com a testimonis en un judici. Clar, és vàlid el testimoni d'un lloro.
Clar, és el primer que hem pensat.
I no pot mentir.
Bueno, és que un lloro...
Repeteixen el que han escoltat, no?
És que el tema és apassionant, eh? Fixeu-vos, perquè un lloro és com una gravadora, és a dir, és com tenir a casa una gravadora, i tu llavors vas al judici, en el millor dels casos poses el play, i en el millor dels casos ha de quedar clar, perquè potser la bèstia no li ve de gust llavors dir el que ha anat dient, potser et diu una altra cosa, i la pregunta és, un lloro et pot incriminar? És a dir, el pots fer servir de testimoni? És vàlid? La notícia és portada, per exemple, a l'edició de Virals de La Vanguardia, amb el següent titular.
Perdona, és una molt bona pregunta.
És una bona pregunta.
Si un lloro, com a testimoni, val el seu...
Són més llestos del que es penseu, eh?
Sí, serà llestos, però a veure, estem parlant d'un judici.
Sí, per això, que poden tenir consciència que tenia un i...
Bueno, vagi-la
a buscar. No, se'n recordava del meu lloro, no?
Vagi-la a buscar. El té per aquí, el lloro?
Sempre el porto, sí, el deixo per això allà
a la lavabo. Molt bé. Vagi-la a buscar, que et farà il·lusió.
Sí, se'l porto, no?
Sí, porta.
Vagi-la a buscar, vagi-la a buscar.
Estarà distret una estona.
Bueno, el té la Nati, el recepcionista de la tarda.
El té el cap, el quan he passat, sí. El té el cap l'última vegada. Sí. Bueno, l'edició de Virals de La Vanguardia titulava S'assabenta que la seva dona li és infidel per la indiscreció dels seus lloros.
Què me diu?
És boníssim, eh? S'assabenta que la seva dona li és infidel per la indiscreció dels seus lloros. El cas és el següent. Un matrimoni ha acabat en un procés de separació perquè el marit va sentir que els lloros que tenien a casa seva repetien la següent frase.
Ai.
El meu marit no hi és, ja pots venir.
Vaja.
Els lloros...
Els dos?
Els dos, en bucle. El meu marit no hi és, ja pots venir. Si els dos lloros, els dos, repetien això, és que aquesta frase s'havia dit moltes vegades.
Trobo que és una frase llarga, eh? Però no, amb un cop sol que la diguis...
El meu marit no hi és, ja pots venir. La dona ho devia dir moltes vegades i se li va quedar.
Perquè potser ell, l'amant, no volia anar-hi.
No ho sé què? Mita'l. Ah, ja va amb el lloro. L'havíem sentit, però no l'havíem vist mai. Sí, sí.
Papes, tallat. Xicaralo, cagamandurles. Tallat.
Però sap... Diu Clapés Carallot?
Diu Clapés Carallot?
No, però això no vol dir que jo li hagi dit mai.
Home, ja li dic jo que sí, perquè els lloros no inventen, eh?
No, acabem de dir que ho repeteixen.
Aquest és... Et pisses a sobre. Et cau la mama. Mastrí, mastigós, et pisses a sobre. Et cau la mama. Jo li juro
que jo no li dic mai això.
Com ha quedat claríssim, i ara li explicaré, els lloros repeteixen el que senten mil vegades.
Vostè diu això davant del lloro.
No, és que és molt intel·ligent, aquest tio crea...
Aila, sargenta, sargenta, dominatrix, aila,
És intel·ligent o no?
Molt.
Això li ha dit vostè, però nit i dia...
T'he vist la cara i ja ho ha vist, eh?
No, mestre de lloros. Sóc el mestre de lloros. Sóc el mestre de lloros. Mestre de lloros.
Ara, quina personalitat té vostè, que s'ho diu a vostè mateix, eh? I el lloro ho repeteix. Molt maco. Bueno, el marit ha decidit començar el procés de divorci i l'advocat del marit ha dit, calla, si el lloro està dient el meu marit no hi és, ja pots venir, això s'ha d'utilitzar.
I tant.
Ell ha pensat que com a advocat això és una prova,
I
no?
I tant, sí.
Ha assegurat a les xarxes, a més aquest advocat, que l'estratègia passaria per fer declarar els dos lloros, és a dir, que els escoltés el jutge, i que llavors veurien que el testimoni de la dona doncs, no té cap mena de veracitat. Més enllà d'aquesta notícia, que és una miqueta rocambolesca, avui, com dèiem, ens hem preguntat si això és possible, si aquest advocat dels dies comptats, que té aquesta estratègia, o si hi ha jurisprudència sobre aquesta qüestió. I atenció, perquè la resposta és... Tu pots fer servir la frase d'un lloro com a prova? La resposta és... Sí.
Sí?
Sí. Tu pots fer servir una cosa que diu un lloro repetidament com a prova davant d'un jurat i davant d'un jutge.
Per tant.
Cada advocat, diguem-ne, que té les seves aficions, i avui hem trobat un advocat a Còrdoba que està molt interessat en la relació entre els lloros i els casos penals. És un advocat que té...
És un especialista en la matèria.
Sí, sí. Es diu Miguel Donate, és advocat penalista i membre de la Comissió del Dret Animal del Col·legi d'Advocats de Còrdoba. Els seus companys us haurien quedat de pedra quan van veure que té tot un article publicat explicant casos de lloros que han declarat en judicis.
En aquest cas,
aquest senyor avui estava tan tranquil·lament a la seva consulta quan jo li he posat aquesta exposició damunt de la taula i li ha fet barrinar el cap d'una manera tremenda per arribar a aquests dubtes. Com a mínim, comencem pels dubtes.
Aquí hay una peculiaridad, que es que no hay un loro, sino dos.
Exacto.
Entonces, si los dos dicen lo mismo, pero tampoco sabemos... A ver, la dificultad que tiene cualquier testimonio de un animal es que una persona tiene conocimiento de lo que ve. Sabe por qué dice lo que dice, interpreta lo que dice. Un animal, incluso con la capacidad de reproducir sonido que tiene el loro, es como una grabadora. No sabemos si algo lo dice... porque lo ha oído ahora, o lo ha oído en la tele, o lo ha oído de otro loro, o lo ha oído de otro pájaro, o lo ha oído porque se lo han enseñado a decir sin que haya pasado. Claro. Entonces, claro, el loro no puede contestar, no tiene un dominio, no tiene una voluntad, no tiene un conocimiento.
En aquest cas em sembla apassionant, eh?
M'ha agradat el concepte gravadora. El loro és una gravadora.
És una gravadora, però clar, aquesta gravadora però, algú li pot fer dir.
Exacte.
I si ha sigut el mateix marit que li ha fet... Clar, li ha repetit 2 milions de vegades aquesta frase per utilitzar-lo després.
Perquè és el que et dic, és molt estrany que la senyora l'hagi de repetir 50 vegades i puedes venir que el meu marit...
Perdó, potser és amant durant molts anys.
El lloro el que ha de fer és imitar la veu del que li ha dit. Després es descobriria que ha sigut...
Com tu amb el Lewandowski.
Això també estaria ben pensat. Imita la veu de la dona, que és la que deia aquesta frase, no? Bueno, en tot cas, és evident que no pot ser testimoni, perquè tu no pots interpel·lar-lo, és a dir, no li pots fer preguntes al lloro. El lloro és la gravadora, és el play.
Sí, bueno, però és una prova. Es fan servir gravadores, no?
Sí.
Bueno,
sí, sí.
Bueno, vull dir, gravacions telefòniques,
per exemple, sí. I és el que és.
Clar.
Llavors, si un lloro és com una gravadora, el podem considerar com una prova, per exemple?
Però, clar, si, siguiendo su argumento, es decir, si tomamos al loro como una gravadora, como una repetición, bueno, claro, él repite esta frase porque la debe haber escuchado muchas veces.
Es que puede ser, pero como no lo sabemos, porque el problema no es... el problema de capacidad. Es decir, el loro... técnicamente no puede ser un testigo porque no es una persona. Entonces, para ser testigo hay que ser persona. Ya está. Ahora, partiendo de que no puede un animal ser un testigo, ¿puede un animal ser una prueba?
Atención.
Eso sí.
Sí.
Claro. Claro que sí. Ahí ya cambia. Pero eso ya es un debate diferente. Ahí cambia.
Vale, vale. O sea que prueba sí que podía ser. Claro. Prueba podría ser.
Yo es que soy muy, muy progresista. Yo diria que sí.
Estem validant
prova documental.
Exacte. Estem validant l'estratègia de l'advocat del marit.
Bueno.
És a dir, sí, pot ser una prova. Ara, jo us poso damunt de la taula. Si fóssiu els advocats, això com ho gestioneu? És a dir, teniu els dos lloros. Què fem amb aquests
Has
lloros?
Has d'anar amb un notari a casa on hi ha el lloro.
Aquest és un tema.
I amb una gravadora esperar que el lloro xerri.
O portar... I el notari allà esperant.
Oh, bueno, jo ho plantejo. Quines
perquè no portaràs els lloros a la sala.
I gravar-los en vídeo.
Esperant a que els lloros li doni la gana de dir el que ha de dir.
I si els graves en vídeo?
És una altra possibilitat.
Però pot haver un lloro doblador que dobli el lloro que està gravat en vídeo.
Però pots gravar en vídeo el testimoni del lloro i amb un notari.
No, el notari ha de ser, per força.
Fixeu-vos que... ha sortit un gall, com un lloro,
Sí. Exacte, perquè... No vaig tornar el lloro.
Sí, és que és el lloro del programa.
És el lloro Marcelí.
Fa temps que repeteix les coses. La solució s'ha donat en aquesta taula, s'ha dit, per tant us veig ben encaminats.
Jo l'haria de la siguiente manera, ¿vale? Yo propongo... Una. Grabación de los animales. ¿Por qué? Porque es posible que se lleve al loro, se asuste, el loro no sabe que tiene que decir nada,
claro,
y el animalito se calla y es que de hecho,
claro,
que cualquier... Yo tengo un loro, o sea, da la casualidad de...
Hombre, ¿quién me dice?
Orgulloso propietario de un loro.
Estupendo.
De 20 años. Y lo que les pasa, el loro es un animal tímido. O sea, el loro no habla con su dueño solo para entretenerse, pero sí, pero no reproduce a voluntad. A ver, señor loro, dígame usted lo que pasó en la casa el día 9 de julio. El loro se calla, se asusta, sale volando. Entonces, yo veo una dificultad inicial en conseguir que el loro, a voluntad, reproduzca el sonido en la sala.
Per tant, molt bé. És a dir, l'opció és gravar un vídeo. És evident que s'ha de certificar, perquè tu a la sala el vols fer parlar i explicarà el que li donarà la gana o marxarà volant.
Estimit, ja ho he dit. El lloro, per què estimit? Si no, et fot un rotllo a cal Déu. Et pot explicar una història llarguíssima.
El lloro argentí, no? També podíem tenir. A veure,
és interessant, un advocat amb lloro,
És que...
Sí, molt curiós.
Clar, jo no sabia perquè el senyor Donat era tan especialista en aquesta matèria fins que m'ha explicat que ell té un lloro i, per tant, coneix molt bé el tema. La qüestió és, ara que ja tenim el vídeo, tenim el lloro, la frase dita per un lloro, el meu marit no hi és, ja pots venir, la donaríeu per vàlida o no la donaríeu per vàlida?
Sí, l'ha de donar per vàlida el jutge.
Exacte.
Nosaltres no som
jutges. No, però us pregunto l'opinió. És a dir, vosaltres creieu que es pot manipular aquesta frase? Que se li pot fer dir al lloro per algun interès probable?
És possible.
Se'l
podria manipular, el lloro?
Un lloro és manipulable. Jo crec que sí.
Ho sap perquè la Gaila n'ha fotut dos o tres al forn.
Què dius ara?
Sí, el serveix. Jo he anat a casa seva quan fa aquells àpats. Un dia pretenia servir-nos lloro al forn. Sí, que era un pollastre, però el doble, molt més gran.
I què diuen? A mi no, per favor. No, aquí no. Treu-me d'aquí, sisplau.
No, diuen algú, no? Parlen?
Jo no he servit mai cap lloro, li asseguro, en cap dels meus sopars a casa.
Vostè s'ha sentit fent de lloro? A mi no, vostè...
No, em sento, no.
No s'ha sentit.
Que vaig amb els cascos i fluixos.
La frase és vàlida o no és vàlida, va.
Yo lo que quiero es que el juez oiga esa frase.
Mi marido no está... Mi marido no está bien.
Mi marido no está bien. Vale, bueno. Eso, lo mismo se lo le puede decir uno a un amante con la vecina, las cosas como son. O sea que tampoco hay que ser una prueba muy...
Bueno, ahí hay otro debate ya.
Claro,
que el amante no sea la vecina. Bueno, aquí ya entramos en una sitcom.
Las posibilidades serían infinitas, ¿verdad? La verdad que el asunto es simpático, es divertido.
El jutge et podia posar un problema, perquè et podia dir que aquesta frase admet diversos contextos.
Exacte.
Si té una amiga que no té un component sentimental, també podia dir, el meu marit no hi és, ja pots venir.
Clar.
Però imagina't que tu has de fer 12 homes sin piedad, que has d'estar reunit en una sala i has de jutjar tu com a jutge, vaig,
sí.
No, com es diu això, no em sortirà la paraula, aquests que triuen el tribunal. Com s'hi diu?
El jurat popular.
Sí.
Si ets jurat popular i toca un
cas... Però com va molt lent avui, no, l'explicació? No sé què li passa.
Sí, està una mica espès.
Que li falta les piles o què li passa?
Jurat,
organitza les frases, organitza-les.
Vol que li demani hora al neuròleg?
Què vol venir a dir?
Tu truques.
Mora meva.
I has d'anar a un hotel.
Sí.
Has d'anar a un hotel perquè no pots llegir res sobre el cas.
No, no pots llegir res.
Ara què ens estàs explicant?
L'argument quin és?
12 homes sin piedad.
Sí, ja ho he dit abans.
És una pel·lícula.
Sí. Perquè sembla algú que conec que comença ja a dir unes coses que ja no sé on soc. A veure, què vol...
Tu toques ser...
Jurat popular, sí.
A qui li toca?
A tu!
Sí.
I,
per què?
I et surt el cas del lloro.
Sí.
I? Doncs tu has de jutjar la situació.
I?
Què jutjaries?
Senyor Marcelí, pues jo no he vist lloros que parlen millor que vostè.
el cas, això estic d'acord amb el senyor Bolívar.
El cas pot ser tan complicat que el jutge vulgui saber en quin context el lloro ha pres aquesta casa, aquesta frase, i que el jutge hagi d'anar a veure el lloro a la casa.
Jo preguntaria on està ubicat el lloro.
Exacte.
Si està a prop d'una finestra, pot haver escoltat una frase que digui algú.
Aquesta és la història. No és tan fàcil.
O bien, a lo mejor, a ver, se podría incluso plantear que el juez fuera a examinar al loro con carácter previo.
Claro. En, fin, en la casa.
Es que esto depende de cómo lo quiera articular, de cómo lo quiera articular su señoría, ¿no? Pero que la prueba, ¿no? Nos ponemos muy originales. Pero es verdad que a veces es mucho ruido para pocas nueces, porque si lo que va a aportar es que el loro dice una frase suelta en un contexto que tampoco sabemos desde qué momento, es difícil. También el loro, claro, no tiene, él no sabe lo que es verdad o mentira, no tiene obligación de decir verdad, no tiene... Yo veo lo más sensato para el compañero no llevar al loro y llevar la grabación.
Jo trobo que
s'està desfent una mica el cas, eh?
12 hombres, 12 hombres sin piedad, la persona que estaria en contra del lloro és la...
Amb tot el respecte, eh? El respecte i ja...